9 i 20 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimarts i, per tant, tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al consistori. Jordi Puigneró, Convergència i Unió, Álvaro Benejam, Partit Popular, Pere Soler, PSC, Roser Casamitjana, Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia, els 5.
Bon dia.
Començarem tractant diversos temes d'actualitat. Avui un dels temes que marca indubtablement les portades dels diaris i també els programes radiofònics és la mort d'Antoni Tàpies, que ahir ens va deixar els 88 anys d'edat. Aquest dimarts a la tarda obrirà al públic la seva fundació de Barcelona perquè els visitants se'n puguin acomiadar envoltats de les seves obres. Va tenir relació amb Sant Cugat, en concret amb l'escola del tapís de la nostra ciutat, i a més Antoni Tàpies va signar diversos manifestos a favor del país, la llengua o els drets humans. És a dir, va combinar la seva faceta artística també mullant-se amb altres temes del país. Els voldria demanar una petita valoració dels seus partits polítics per la figura d'aquest artista internacional i després ja tractarem altres temes. Comencem de major a menor representació. Jordi Puigneró, Convergència i Unió, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs bé, tots els països necessiten referents, com podia ser per Catalunya Antoni Tàpies, una persona que ha estat capaç de conjugar aquelles dues paraules que a vegades alguns creuen que són incompatibles, que és universalisme i catalanisme. I per tant, en aquest sentit, Antoni Tàpies ha estat un referent pel nostre país, un referent artístic, un referent nacional, i per tant, des de Convergència i Unió, doncs evidentment lamentem la seva mort, tot i que ja tenia doncs 88 anys, però en tot cas ara començarem també doncs a valorar el llegat d'en Tàpies doncs també d'una altra manera, perquè sempre quan algú es mor, vulguis o no, les coses tornen a posar en valor, diguéssim, i per tant en aquest sentit crec que en Tàpies ja tenia molt valor, però segurament ara encara li donarem més.
Álvaro Benejam, del Partit Popular, que a més avui dedica la columna del seu partit a la figura de Tàpies. Molt bon dia.
Sí, bon dia. Bueno, per mi Tàpies era un artista universal, conegut a tot el món, i que bueno, pues, donava a conèixer l'art que es fa aquí pues, arreu del món. No? Això és importantíssim, primer, per la cultura catalana, també per la cultura espanyola, perquè també arreu del món se'l coneixia com artista català i espanyol. Ell tenia les seves idees polítiques, però més enllà de les connotacions polítiques de la seva ideologia, per mi la seva faceta artística, la meva columna d'avui pues, va d'això, pues, tenia una doble condició d'artista modern, artista innovador, artista creador d'art abstracte, però a més pues, persona que valorava molt l'art pues, del Renaixement, per exemple, i suposo que altres, però pel que conec jo l'art del Renaixement, perquè me'l vaig trobar a la Capella Sixtina del Vaticà admirant els frescos de Miquel Àngel al sostre, no? I bueno, em quedo amb això.
Pere Soler, PSC.
Sí, jo crec que ara és moment de valorar el Tàpies artista i el Tàpies persona, no? És indubtable, com han dit tant en Puigneró com a l'Álvaro Benejam, doncs que és un referent artístic mundial, no? I que a més doncs, com aquests grans artistes que té la nostra terra i que ha tingut, com recentment en Josep Grau Garriga, doncs ha estat un referent a Sant Cugatenc arreu del món, doncs Tàpies ha estat un referent català arreu del món. També doncs, valorar la seva etapa de trencament del que era l'art que es feia en aquells moments, i es podríem dir que és la continuïtat de l'expressionisme o de l'art contemporani doncs, precursor o fet per Miró anteriorment. És a dir, que jo crec que va obrir l'art al poble en general, un art assequible, un art molt fresc. Jo avui passava pel passadís de casa i em mirava una de les seves obres, eh? Tinc a casa.
Tens un Tàpies a casa?
No, tinc un Tàpies, però fals, diguéssim, eh? Jo fa molts anys, quan el Barça va commemorar el seu 75è aniversari,
també la tinc.
Doncs, jo li vaig agafar al meu germà, que era, a més era seu el pòster, i el vam emmarcar, i quan vaig canviar de casa me'l vaig emportar, no? I el tinc penjat a casa i els nanos em pregunten, diu, papa, diu, aquest pòster, dic, mira, doncs mira, i avui, precisament això ha estat motiu perquè jo els pogués explicar qui era en Tàpies i la importància de l'obra del Tàpies. Jo crec que la pedagogia que va fer en Tàpies de l'art, doncs, ha de continuar i, evidentment, perdurarà la seva obra i, per tant, ara és moment de recordar-lo.
Rosa Casamitjana, iniciativa.
Bé, jo voldria recordar que efectivament és un dels artistes catalans internacionals. Recordem que té art, doncs, a la Tate de Londres o al MoMA o al Georges Pompidou, etc. Bé, jo penso que el seu art, doncs, és indiscutible, que ha sigut un art universal, que ha sigut un art trencador, però jo potser el que m'agradaria valorar d'en Tàpies és aquesta mena de personalitat que tenia d'home treballador, d'home tenaç, d'home de cada dia anar-hi anant fins als seus 88 anys, i per tant jo penso que el que hem de valorar d'ell és sobretot l'esforç que ha fet i el treball per millorar i per fer que la seva obra, doncs, fos universal. I potser d'aquesta obra, doncs, jo voldria destacar algun dels cartells, com ara s'ha dit, doncs, per l'aniversari del Barça, però voldria recordar que en va fer un també en memòria del Puig Antic, sí, i en va fer un altre també, doncs, pel Suc. I per tant, doncs, crec que aquesta mena de cartells, si ho podem dir així, serien una manifestació de la seva implicació amb la societat i amb la ciutadania en general, i sobretot, doncs, amb un tipus d'ideologia que, pel que fa a mi, doncs, respecto profundament.
Guimprós, per tancar, ja sé que s'han dit moltes coses, però és el que té l'últim torn.
Sí, bon dia. No, refermar amb tot el que han comentat els companys. En tot cas, dir que segurament es tracta d'un artista, que de l'artista, ara ja mort, per desgràcia, més universal que quedava al país, segurament. I venint aquí a refermar-me això que ha dit la Roser, venint cap aquí a la ràdio, sentia que fins fa dues setmanes encara pintava. Vull dir, senyal que realment ha pintat fins que ha mort. I ja ho he dit a micro tancat. En tot cas, expressa la contradicció entre una persona que a nivell ideològic, a nivell polític, a nivell del que ha suposat a nivell artístic, el respecto profundament i l'admiro, amb el gust personal, que és evident. En el meu cas, no, segurament no m'agradaven moltes de les coses que feia, però en tot cas això sí que són gustos personals. I sí que, en tot cas, remarcar el que deia el Pere, jo també tinc un Tàpies a casa, que és una obra que va fer no fa gaire, no, però és una casa que va cedir Acció Cultural del País Valencià per defensar el no tancament de TV3 allà al sud de la nació.
Algun comentari més? Ho deixem aquí? Canviem de tema? Parlem del Sant Cugat Tribuna, d'algunes coses que va dir ahir el president de la Generalitat i també l'alcaldessa. En concret, Mas va advertir que la política d'austeritat continuarà durant aquest any, tot i que assegura que aquesta política ha d'anar vinculada a l'eficiència i a un esforç dels empresaris en innovació i internacionalització, ara ho direm bé. Mas va oferir, com dèiem, aquesta ponència, ha defensat una altra vegada el Pacte Fiscal per a Catalunya i reformes d'àmbit estatal davant les comunitats que, diu, tenen menys productivitat i augmenten el seu pressupost. En paral·lel, l'alcaldessa Mercè Conesa ha reclamat l'estació vallesana del tren de gran velocitat, una reivindicació històrica de la comarca. Com van veure les intervencions tant del president com de l'alcaldessa, i si consideren que aquesta política d'austeritat és l'única fórmula per sortir de la crisi? Perquè des de diversos àmbits també es diu que aquestes polítiques d'austeritat i extrema austeritat el que fan és precisament accentuar aquesta crisi, que no es creïn llocs de treball, que és una de les vies per sortir d'aquest atzucar. Qui vol començar?
Jo mateix, si voleu. Doncs... l'austeritat és en aquests moments necessària per depurar les ineficiències. En primer lloc, hem de mirar que tot allò que no fèiem bé i que ho estàvem fent, doncs, d'una forma en la qual, doncs, segurament pots estalviar, doncs això s'ha de fer, i s'ha de fer sempre, de fet. Sempre hem de procurar ser més eficaços i més eficients. I quan es parla d'austeritat, entenc que parlem d'això. A Sant Cugat, el projecte Smart City intenta ser això, també. Intenta buscar, en aquells temes on les factures importants que tenim l'Ajuntament, doncs, que doncs, són, en alguns casos, una llosa a les nostres finances, doncs intentar que, en aquest cas, mitjançant la tecnologia i fent més eficaços aquests serveis, poder doncs, estalviar en els recursos que aquí destinem tots plegats. Per tant, les polítiques d'austeritat són necessàries, en aquests moments encara més, i és cert que també necessitem incentius per la nostra empresa, incentius que els permeti poder ser més innovadors, poder exportar, i això el govern també té un paper important de facilitar les eines, com poden ser doncs, unes bones comunicacions, unes bones infraestructures, i aquest és l'objectiu que té en aquests moments el govern de Catalunya.
Partit Popular, fem de major a menor i després ja farem diversos tons de paraules.
Jo, bueno, valoro els comentaris d'ahir de tant de l'alcaldessa com del senyor Mas, raonablement bé, perquè, bueno, les polítiques d'austeritat està clar que ara pues s'han de fer, perquè no hi ha massa recursos econòmics com per fer altres polítiques que no siguin dintre d'aquest marc d'austeritat. Ara bé, això lògicament té d'anar acompanyat d'unes polítiques de fomentació de l'activitat empresarial i també amb una regulació del marc laboral que es preveu que avui s'anunciï, no?, la ministra de Treball, no? Si aquesta reforma laboral té efectes acompanyada amb aquest foment de l'activitat empresarial que afavorirà tot això, la contractació de treballadors, esperem que pugin les cotitzacions a la Seguretat Social, hi hagi més ingressos per l'Estat, hi hagi més ingressos per les comunitats autònomes per impostos i l'economia es torni a reactivar una mica.
Pere Soler, PSC.
Sí, jo soc molt crític amb el discurs que va fer el president Artur Mas. Jo crec que va dir el de sempre, no ens va dir res nou. Va ser un discurs buit, un discurs trist, un discurs que ja veiem al Telenotícies cada migdia, és a dir, no va aportar res de nou. A més, era curiós, no?, perquè mentre ell estava parlant a Sant Cugat Tribunal, doncs s'estava fraguant el pacte estable entre Convergència i Unió i el Partit Popular per la governabilitat i pels pressupostos. Per tant, amb certa contradictòria, va estar gris, no va estar, jo crec, a l'alçada de les circumstàncies del que se li demana un president. Per una altra banda, vaig trobar bé a l'alcaldessa, a Mercè Conesa, que va reivindicar no només l'estació del TGV per la zona del Vallès, que considero ja, no mirant-se el malic, no va dir Sant Cugat, sinó va dir la zona del Vallès, per tant, ho considero una postura raonable, i després una potenciació de l'eix de la B30. Per tant, em va semblar una aposta decidida a banda també de la parròquia, entre cometes, que estàvem. I per altra, la proposta dels empresaris, no?, de reclamar els jutjats per Sant Cugat. Coses que, si agafem, també ho portem...
Quants anys fa que parlem d'aquests temes?
Molts, molts anys.
Tots plegats.
Molts anys, però clar, ja no és qüestió de dir-nos...
Des del 87.
Imagineu-vos, el 87 governava Pujol, després va governar Maragall, després Montilla, i ara Artur Mas. Per tant, aquí tots tenim certa corresponsabilitat amb aquest tema. També va governar el Partit Popular a Madrid i els socialistes també.
No sé qui ha manat tothom, menys la CUP.
Bueno, el govern de Madrid.
Algun dia manarà.
Esperanza Aguirre, vostè.
No.
La comunitat de Madrid o
la
ciutat de Madrid.
Senyor Benejam, ja ens entenem.
Bueno, clar, és que Madrid és una ciutat.
El govern de l'Estat, disculpa.
Ah, vale.
El govern de Madrid, no? El govern de l'Estat.
Deixa'm acabar.
Per tant...
Físicament, sí.
Per tant, vaig trobar dos coses. Una, les coses estan així, no podem fer res més, intentarem, ja veurem el que fem, i una altra de reivindicació per part de l'alcaldessa i per part dels empresaris, i amb aquesta valoració és amb la que em quedo.
Roser Casany, Mitjana, Iniciativa.
Bé, jo no vaig sentir el discurs sencer del senyor Mas, per tant, jutjar el discurs en si mateix no ho puc fer. Per lo que he vist i per lo que he llegit, em va semblar una mica, estic d'acord amb el Pere Soler, que es va dir el que ja se sabia, i jo crec que avui ja hi ha molta gent, molts economistes fins i tot, i gent que jo considero entesa important, que ja diuen que això de l'austeritat val, però no serveix, i si continuem sent austers i austers, doncs al final potser no... ens quedarem així sota terra. Jo crec que s'han de fer altres polítiques i que es poden fer i que s'haurien d'intentar aplicar l'austeritat sola. Jo crec que això ja no ho diuen només la gent d'Esquerra, sinó que ho diu economistes de tot arreu. Per part de l'alcaldessa, a mi em sembla molt bé que reclami, primera, el deute que la Generalitat té amb Sant Cugat, que no és poca cosa. Lo de l'estació del tren d'alta velocitat a mi em va sorprendre, a mi em semblava que això ja era un tema tancat, però es veu que no, fantàstic, si el Vallès pot, ja ha de passar un tren d'alta velocitat, ja ha de tenir una estació, no sé, sembla una mica això el tema del Guadiana, que surt, s'amaga, etcètera, etcètera. Jo en aquests moments he de dir sincerament que ja no sé on passem d'aquest tema. I per part dels empresaris, doncs jo crec que van fer la seva funció, reivindicar la reactivació de l'economia, reactivar doncs que la B30 tingui la funció que ha de tenir, etcètera, etcètera. Per tant, en principi, doncs jo penso que l'alcaldessa sí que va fer el que ha de fer, i potser el que després m'ha sorprès, que he llegit aquí, és que si per una banda es diu que les administracions sèries o la gent sèria paga els deutes, doncs resulta que la Generalitat no els paga. Però, ah, no els paga, perquè no li arriben de Madrid? És a dir, que nosaltres aquí doncs, no cal que paguem els deutes perquè la culpa el té un altre, etc. Que em sembla una mica que és un discurs una mica repetitiu en aquest sentit.
Són les paraules del secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya que Pujol, va dir ahir a Sant Cugat que aquests 4,4 milions no que la Generalitat deu a l'Ajuntament depenen
de l'Estat i per tant doncs, no cal que els paguin, o no els poden pagar o no cal que els paguin, però això sí, el senyor Artur Mas va dir no fa gaires dies que el govern d'Espanya sí que havia de pagar perquè la gent sèria paga els deutes. Sembla una contradicció, simplement.
La CUP Guimprós, que no va anar a l'acte, però sí que van a rebre el president a mostrar el seu rebuig a les retallades i li van entregar un document amb 15 alternatives per superar la crisi.
Sí, sí. No, en tot cas, referent a lo del discurs del president a Sant Cugat Tribuna o les paraules de l'Agonesa, reincidim el que comentaven el Pere i la Roser, totalment d'acord amb la reclamació de l'estació del tren de gran velocitat, amb la reivindicació històrica dels jutjats, i per parlar de les paraules que va dir el president Mas, en tot cas, refermar-me amb això que deia la Roser, cada vegada són més les veus que parlen de que tanta austeritat ens acabarà de posar en el pou en el qual sembla que estem, i jo sincerament quan sento ja parlar d'austeritat, en tot cas, i el Jordi comentava d'austeritat perquè fins ara no s'han fet moltes coses bé, segurament és cert, però per llavors apliquem l'austeritat en totes les coses que no s'han fet bé, perquè n'hi ha moltes que no s'han fet bé i si segueixen invertint diners. Per tant, jo crec que és hora que comencem a parlar en altres termes quan volem reactivar l'economia, quan es vol reactivar el país i el món en general, perquè és evident que no és una crisi que afecta només el país, i segurament estaria bé començar a fer cas d'economistes que comentava la Roser, que ja, fins i tot ja no sembla que siguin tan d'esquerres, economistes que fins i tot no s'estan alineats amb l'esquerra, que parlen de superar aquestes receptes que s'estan donant.
De fet, és el debat d'àmbit europeu, sí, sí, com sortir la crisi. A veure, Convergència, PSC i després tots els són de paraula que vulguin. Molt breument, aquests.
A veure, Mas va donar ahir solucions. Hi ha solucions a la nostra situació. I em va donar una que, clar, ja entenc, hi ha alguns partits que no hi estan d'acord, com poden ser doncs, el Partit Socialista i el Partit Popular, i que és que Catalunya tingui doncs, un tracte fiscal digne. Ahir mateix sortia una notícia de tres lands alemanys que es queixaven públicament i que portarien fins al Tribunal Constitucional la seva situació de dèficit fiscal amb la resta d'Alemanya. I aquests tres lands alemany, que són els que representen en aquest cas Múnich, Stuttgart i Frankfurt, denunciaven que el 4% que de dèficit fiscal que ells tenien doncs, amb Alemanya doncs era una llosa molt gran per les seves economies. Doncs imagineu-vos, Catalunya, el dèficit fiscal és més que les tres lands, o sigui, el dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya és més que els tres dèficits d'aquests lands alemanys sumats amb Alemanya. Per tant, imagineu-vos quina llosa té Catalunya, quina llosa tenim els catalans. Per tant, aquí hi ha una solució immediata si el Partit Popular i el Partit Socialista volguessin doncs, donar suport a aquest tracte, a aquest nou pacte fiscal just per Catalunya.
Pere Soler?
Sí, aviam, el president ahir va dir una veritat a mitges. Diu, i a més ho va repetir, allò amb la seva veu semblant al Cracòvia inclús, va dir, reconeixem que la Generalitat no paga bé. Això és una veritat a mitges, perquè el que no va reconèixer és que la Generalitat no paga. Tampoc li he sentit a dir al senyor al president, al senyor Mas, si rep els diners, els 759 milions, més els 240 i pico milions d'aquest any, de la disposició addicional tercera això és el fons de competitivitat si farà el conseqüent traspàs als ajuntaments, tampoc ho han dit. Per tant, també ens quedem una mica amb el dubte. I després fer una pregunta molt clara: en el pacte estable CiU-PP pels pressupostos de la Generalitat hi ha tàcit el pacte fiscal? Perquè, clar, ens omplim la boca de pacte fiscal i després anem a buscar el Partit Popular per pactar els pressupostos de la Generalitat d'aquí. Per tant, potser és hora que ens ho diguin. Si ja, ara que ja aquest pacte està tancat, doncs si realment hi ha aquest pacte fiscal, perquè llavors deixem de marejar la perdiu, que tothom pagui el que ha de pagar i els ajuntaments podran treballar i podran fer el que han de fer.
Iniciativa.
Bé, jo només volia comentar que em sembla que el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat està clar, està comptabilitzat.
A veure, que tenim un petit problema amb el micro, intentarem solucionar-lo. En tot cas, et deixo mentrestant el meu, Roser.
Va. Coses del directe.
Passa. Bé, no, jo dic que crec que lo del pacte fiscal, lo del dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat està claríssim, està comptabilitzat i això no hi ha dubte.
Ara, faci alguna cosa.
L'altra cosa és, que quan parlem de pacte fiscal, què volem dir? És a dir, jo encara és hora de que senti que algú m'expliqui exactament què vol dir, què plantegen i què significa. I si,
no,
potser
no hi ha,
si ho sapiguéssim...
No hi ha més sorda que no vol escoltar, eh? I això a vegades s'ha explicat per...
Perdó, però si em deixes acabar, Jordi, sí, jo l'única cosa que dic, jo em sembla que sento les notícies, les escolto i a damunt les escolto amb ganes d'entendre-les i per tant et puc dir que no crec que estigui clar lo del pacte fiscal i estic d'acord que el que no sabem ningú és on anirien destinats aquests diners suposant que es rebessin, jo només vull dir això i no s'ha dit tampoc que jo sàpiga, potser és que estic sorda o potser no sento bé, però jo en qualsevol cas doncs no ho he entès.
Home, el millor seria bo que aquests diners que l'Estat ha d'aportar a la Generalitat, doncs que s'aportessin directament als ajuntaments i que no passessin per la Generalitat. I així, a lo millor, solventaríem el problema del dèficit de finançament dels ajuntaments perquè la Generalitat no paga. Però, bueno, seria una possible solució que se m'acaba de dir, però, bueno, a lo millor seria factible. Perquè després la Generalitat ho rebrà, no sabem si vindrà als ajuntaments o no. I mentrestant aquí a Sant Cugat doncs estem tenint que demanar financiació als bancs.
És que ho pot garantir Convergència i Unió.
Escolti,
que el que vingui del Fons de Competitivitat es revertirà directament sobre el deute dels ajuntaments? Per què no ho diuen?
Deixem la CUP, que ens havia demanat un torn de paraula, i després continuem aquest tema.
Guimper. No, jo només volia dir que... mira, segurament no és políticament correcte, però com a independentista ja des d'avui dic que rebutjo el pacte fiscal directament, perquè considero que és una excusa que serveix per tapar moltes coses i molts aspectes que tenim en el país, i jo crec que és un el Jordi dirà que és una estació abans d'aconseguir la independència, i jo considero que l'únic que fa és aturar un debat i un procés que segurament ens està fent polemitzar sobre aspectes que sempre ens acaben fent una volta sobre el mateix. Per tant, el pacte fiscal, què passarà quan ens diguin que no ens el deixen portar a terme? Què farà Convergència? Reclamarà independència? No. Per tant, vigilem a vegades amb el que diem.
Però la gran pregunta és quina xifra té aquest pacte fiscal, perquè quina és la quantitat econòmica que anem a demanar.
Alguns s'estan preocupant i ens hem de preocupar.
En tot cas, sí que m'és igual la xifra a mi, eh? Vull dir, ja, clarament.
Aquí ens estan fent jugar el gat i la rata, perquè aquí alguns s'estan preocupant ara d'aquests, i ens preocupem, evidentment, d'aquests 1.000 milions que no ens paga l'Estat, i que a veure si això anirà a l'Ajuntament o no anirà, i aquí, bueno, tindrem un debat intens sobre aquest tema, quan anualment tenim un dèficit de més de 20.000 milions d'euros amb l'Estat. O sigui, és que ens estem preocupant per les engrunes. O sigui, el país no pot continuar suportant aquest dèficit fiscal amb Espanya, no pot. I això ja és al marge d'aquests 200 milions que ens deu per una banda, els 700 per una altra. Això són coses que ja les hem de donar per sentades, que això s'ha de pagar, perquè això està ja imputat, diguéssim, en un pressupost en el qual doncs havia de ser pagat i no ha estat pagat, no? Si això anirà als ajuntaments o no als ajuntaments, escolta, això és la responsabilitat de cada govern quan fas un pressupost, decidir on destina els seus recursos, però és que això és un altre debat. O sigui, el debat important són aquest forat de 20.000 milions d'euros que tenim anualment els catalans, i que això els alemanys, els lands alemanys, que amb molt menys forat o molt menys dèficit doncs pensen portar aquest tema en el Tribunal Constitucional perquè consideren que això lamina, diguéssim, o minva les expectatives de les seves economies locals, doncs aquí hi ha alguns partits, uns que diuen que no saben ben bé què és això del pacte fiscal, que no ho tenen clar i que vaja, que ja veurem què faran, i d'altres que s'hi oposen radicalment.
Quins?
Vaja, bueno, no sé, vull dir, la senyora, m'ha sorprès la senyora Roser Casamitjana, perquè de veritat, escolti, el pacte fiscal està explicat, reexplicat, s'han...
Però quina xifra econòmica
està
és,
per exemple? Està dit i redit, no explicat i reexplicat.
I redit, i vaja, no hi ha igual, economistes que han dit la xifra, hi ha les balances fiscals que s'han dit per a tirar per xiva quines quantitats amb diferents mètodes de càlcul. Vull que, miri, escolti, al final és el que li he dit, i disculpin si potser ha sigut una mica d'ombra amb les paraules, però vull dir que al final qui no vol... No vol entendre que potser és que no hi tenen interès en aquest tema.
Iniciativa després PSC per una al·lusió directa.
No, només volia aclarir una petita cosa perquè em sembla que l'agressivitat del senyor Puigneró no és pertinent. Jo no dic que els càlculs no estiguin fets i refets, però quan jo entenc que es parla de pacte fiscal, entenc que no només parlem de números, parlem d'algun altre tipus de cosa, i és això a lo que jo em referia que no s'ha explicat. Els números ja s'han fet. Consisteix en llegir-los i un dia són uns i un altre dia poden ser uns altres.
En recaptar tots els impostos i pactar una xifra sobre Espanya.
Per tant, jo el que voldria és que s'expliqués exactament com i de quina manera, i ja està, res més, no els números.
Pere Soler i després Partit Popular.
Sí, no, aviam, el senyor Puigneró és hàbil, no?, d'intentar sempre portar el nivell que li interessa a la discussió.
Sol passar a les tertúlies, això.
Sí, no.
Vostè no ho fa, això, no? Vostè no ho fa, no?
No, jo no. No, mà esquerra no, mà dreta.
Mà dreta.
Doncs el que li dic, clar, tot depèn del prisma o del nivell amb què mirem, no? És a dir... No, l'important és el pacte fiscal per Catalunya. Bueno, suposo que per l'Estat l'important no és el pacte fiscal, sinó és mantenir l'economia de l'Estat estable, no? Ja que parlem. Però clar, quan parlem a nivell d'ajuntaments, el que ens interessa és que els ajuntaments tinguin els ingressos que els hi pertoquen.
El pacte fiscal els tindríem i triplicats.
Bueno, no, encara no ho han dit, eh? Encara no ho han dit. No, és que encara no ho han dit, vostès.
I triplicats.
És que encara no ho han dit.
Ja no faria falta recaptar els impostos
vostè,
aquí, tampoc.
Mira, saps què passa? Que els ajuntaments necessiten diners per poder fer les polítiques de proximitat. Les polítiques que, de fet, ens han fet que nosaltres estiguem asseguts en aquesta taula. Perquè parlem de proximitat. I això és el que hem de parlar i hem de reclamar des de Sant Cugat. El que no podem ser solidaris amb companys de partit que estan en un òrgan superior quan es tracta del dia a dia del teu municipi. I jo crec que el que hem de fer és reclamar fermament, tal com va fer l'alcaldessa. Perquè si ho va fer l'alcaldessa, per què no ho fa vostè? Si ho va fer l'alcaldessa, per què no ho fa vostè?
Ara toca Partit Popular. Després, Convergència, anirem... Voldria treure un altre tema.
Bé, amb això del dèficit fiscal, està clar que, per un costat, la balança fiscal no està pues, lo just que podria estar cap a Catalunya, perquè aquí es recapten uns diners que després, pues, a lo millor, no retornen a la mateixa proporció, no? Això no vol dir que s'hagi de canviar tot el sistema fiscal de recaptació i que s'hagin de recaptar aquí tots els impostos i que nosaltres ens ho fem tot i després ja veurem, no? No, això es podria resoldre pues, anivellant aquesta balança, però sense canviar el sistema. O sigui, el sistema funciona, es recapten impostos, segurament s'hauria de revisar per eliminar el frau fiscal, però bueno, si es revisa, funciona i es troba un mecanisme perquè Catalunya no tingui aquest dèficit de l'avança fiscal, doncs això ja estaria solucionat.
L'Àlvaro acaba d'explicar com quedarà això de pacte fiscal una mica, vull dir...
Sí,
no, clar.
Sí. Aquí pues, les comunitats autònomes pues, tenen cadascuna pues, la seva despesa i cadascú s'haurà de pagar la seva festa, però i el que és injust, però tampoc s'ha d'aquí demanar pues, la independència perquè no tenim pues, suficients recursos econòmics o recaptar els impostos, i si no recaptar els impostos ja no estoy amigo, no? Pues, això no és...
Algun comentari més sobre el tema fiscal? Perquè tinc una cosa pendent. Sí.
Amb aquest tema, a veure, jo crec que la gent o els partits que en aquests moments no defensen un tracte fiscal més just per Catalunya, en el fons, el que estan defensant és que a Catalunya no s'hi puguin fer doncs, les polítiques que s'hi podrien fer. Això és el que defensen, en el fons. Ni que s'hi puguin fer infraestructures que s'hi podrien fer, ni les polítiques socials que s'hi podrien fer, ni els hospitals que s'hi podrien fer. Perquè estem parlant al final de diners. I la política es fa amb diners. I si tu cada any treuen 20.000 milions d'euros te'ls expolien per un tracte fiscal injust amb la resta de l'Estat, doncs evidentment això al final repercuteix en les polítiques que des de Catalunya podem fer, des de la Generalitat i des dels municipis.
Bé, no haver sostingut tants anys el govern de Zapatero i a lo millor avui tindríem una altra política fiscal, és que clar, és que els han estat aprovant i votant a favor i abstenint-se i no sé què i no sé quantos durant anys i ara sembla que la culpa és del Partit Popular. Pues no, no, escolti, no, si porten anys jo no parlo, i Zapatero no ha nivellat aquesta balança fiscal que vostè diu.
Ja.
Com
del PSOE.
Sí.
Però portem 8 anys del govern del PSOE, 8 anys.
Per acotar, i aquests 8 anys del govern del PSOE, per acotar, han portat que l'any passat, no, l'altre any, va haver-hi el nou finançament de les comunitats autònomes.
Un desastre.
I per primer cop, si agafem el llindar de la mitjana de les comunitats autònomes, per primer cop Catalunya estava per sobre de la mitjana. Mirem-ho. I això també s'ha de dir. Catalunya, en el darrer mandat del govern Zapatero, que diu el senyor Benejam, va multiplicar per 10 els ingressos de l'Estat amb Catalunya. I això és així.
És que si el senyor Puigneró es queixa tant, doncs no haver sostingut els governs de Zapatero. Això és el que estic dient.
No es preocupi que el senyor Puigneró també sustentarà en els 4 anys del govern del senyor Mariano Rajoy. Convergència no té cap tipus de...
Se sustenten sols, que tenen majoria absoluta.
Iniciativa i tanca aquest torn, que vull treure un altre tema.
A veure, jo només volia dir que no sé a què es refereix el senyor Puigneró quan diu que els partits que no volen que es resolgui el dèficit fiscal, no em compti a mi entre aquests, o no compti a Iniciativa amb aquests. És a dir, una cosa és defensar la justícia i que se'ns pagui el que se'n deu, l'altra cosa és com, de quina manera. Però, per favor, no transgiversem les coses.
En cap moment jo he fet menció de cap partit en concret.
Però han pactat vostès al Parlament.
Sí, estem pactant. Esquerra, Iniciativa i Convergència estem en una comissió pel pacte fiscal.
I també estan en un altre pacte, que és el pacte dels pressupostos amb el Partit Popular. Vostès també, allò de... S'hauran fer bé,
S'hauran d'aprovar, no?
Un tema que voldria treure. Renovació o no al PSOE amb el lideratge de Rubalcaba. Aprofito que tinc el representant del PSC perquè em faci una petita valoració. També els demanaré a la resta de partits com han vist aquesta victòria de Rubalcaba i sobretot quin és el paper que podrà jugar al PSC després d'aquest congrés en què la representant del PSC no va obtenir els vots suficients per liderar el PSOE. Pere Soler, una valoració d'aquest congrés.
Bé, d'entrada jo he de dir que jo no vaig poder assistir al congrés, sí que va assistir el nostre primer secretari i portaveu del grup municipal, en Ferran Villasenyor, i per tant tenim informació de primera mà, si vostès estan... Sembla que, a més els hi va fer de cronista des de Sevilla.
Vam preguntar a veure com li anava, ens va fer les declaracions.
Aviam, és un nou projecte polític. És un projecte que és que no fa falta amagar, doncs, que el socialisme català no s'hi sent al 100% identificat amb aquest nou camí del Partit Socialista Obrer Espanyol. Nou perquè tots els partits quan surten d'un procés congressual es pot dir que s'obre una etapa nova, generalment, no? Llavors també cal, jo també informo, encara que després ens digui, doncs que el PSC no intervé com a PSC amb el que són les decisions sobiranes del Partit Socialista Obrer Espanyol. No som una federació més, som un partit que està federat amb aquest altre partit, per tant respectem també els processos congressuals. Nosaltres tenim la nostra quota de participació amb els delegats i participem del que és el Comitè Federal del PSOE amb uns representants i de l'executiva federal també amb uns representants. I això cal dir-ho, els representants que van a la Comissió Executiva Federal són representants escollits pel PSC, no escollits pel PSOE. El que passa que sí que és a proposta i per tant a consens i ja sabem les direccions dels partits com es posen. Nosaltres tenim una posició com a partit que potser ara pren més sentit que mai, que nosaltres haurem de marcar el nostre estil propi des del que és el socialisme espanyol. El PSC sempre s'ha diferenciat o sempre ha tirat el carro i l'avantguàrdia de les idees i de la manera de fer del socialisme i ha aportat moltíssim al socialisme espanyol. Per tant, per nosaltres s'obre una nova etapa, però una nova etapa no amb el Congrés del Partit dels Socialistes Obrer Espanyol, sinó amb l'etapa que es va obrir amb el Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Iniciativa, quina valoració fan d'aquest partit d'esquerres? Veuen possibilitats de replegar part dels seus votants? No, perquè són les declaracions que va fer Joan Herrera l'endemà, dient, home, tots aquells catalanistes d'esquerres que es puguin veure ara sense paraigua, que sàpiguen que Iniciativa...
Bé, doncs donem suport a les declaracions del Joan Herrera, com no podria ser d'altra manera. A part d'això, jo no sé, no estic molt segura de que efectivament s'obre una etapa nova. Jo no crec que el partit, diríem, s'hagi renovat. Penso que, però no estic molt segura que s'hagués renovat amb la senyora Chacón. Penso que, igual que el Rubalcaba, la senyora Chacón doncs, és ja una militant típica, ha tingut moltes responsabilitats amb anteriors governs, per tant no és una figura nova, no és una figura, diríem, verge en política. Tampoc estic molt segura que si hagués sortit la Carme Chacón, doncs el PSC s'hagués vist més representat o millor representat. Això s'hauria de veure, jo no ho acabo de tenir clar, i en qualsevol cas, doncs, bé, com a partit que es titula d'esquerres, jo així ho crec, doncs l'única cosa que els hi puc desitjar és molta sort i que els hi vagi molt bé i que puguin recuperar el discurs d'esquerres que probablement doncs, en els últims temps han perdut.
CUP.
Sí, no, seré molt breu, perquè s'acosta l'hora. En tot cas, dic que se'm fa difícil parlar dels processos interns dels altres partits perquè vinc d'un moviment que sense tocar mai poder ja ha viscut molta convulsió interna, per tant no sé, dir el que comentava la Roser, no sé si la Chacón hagués sigut l'opció idònia pel PSC, ho poso en dubte, i jo crec que segurament s'hagués hagut d'apostar per una tercera via del PSOE, sí. No, però en tot cas no sé si hagués beneficiat el PSC, que el fet que la Chacón... Sí. I jo segurament, clar, vist des de fora segurament és molt fàcil dir-ho, però jo crec que el millor pel PSOE, segurament també el més atrevit, i que hagués sigut suposat picar pedra durant un temps, hagués sigut optar per una tercera via, que jo crec que és el que els hagués donat més... A la llarga els hagués donat més fruits. No ho han fet així i en tot cas, a veure com els hi va a partir d'ara.
Jordi Puigneró,
a veure,
tancarem amb el Partit Popular després.
Chacón, Rubalcaba, Chacón, jo crec que en definitiva el que hem vist aquest cap de setmana és que tenim aquí més PSOE i menys PSC, més PSOE i menys PSC, més Espanya, un PSOE que ja, diguéssim, abandona la idea de l'Espanya plural, definitivament, ja l'havia abandonat, però jo crec que ja després d'aquest congrés doncs això queda evident, i jo crec que això no serà recuperable per part dels socialistes catalans fins que algun dia decideixin fer-se grans i decideixin tenir doncs grup propi al congrés, i per tant es visualitzi una veu catalana del socialisme en el Congrés de Diputats.
Partit Popular i després PSC per tancar.
Sí, bueno, la meva valoració pues, lògicament desastrosa del Partit Socialista d'aquesta nova etapa, perquè jo no ho entenc com una nova etapa, perquè el Rubalcaba era fins 4 dies vicepresident del govern, a més de ser l'artífex de moltes polítiques i moltes decisions que s'han pres al Partit Socialista o al govern de Zapatero des de fa molts anys, no? Per tant, això implica continuïtat, i a més continuïtat d'una de les persones més oscures del Partit Socialista. En quant a Chacón, em sembla que ha tingut mala sort, em sembla que no s'ha sabut guanyar l'aparat del partit i, per tant, pues, no hem tingut uns resultats adients, no? Però, bueno, tampoc es perd res.
Pere Soler, 20 segons per tancar.
20 segons. El que passa és que en aquest país o a l'Estat no estem acostumats a tenir processos democràtics interns dintre dels partits. Llavors, quan hi ha posicions, hi ha dos, tres posicions, el partit està dividit. Senyor Puigneró, el Congrés no era del PSC, era del PSOE. Per tant, jo crec que un exercici de democràcia és escollir els òrgans de direcció, com es va fer, amb vot secret. I l'informe de gestió, també, a nivell de votació. Cosa que no passa en els de més partits diguéssim, de la banda dreta.
Ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Roser Casamitjana, Guim Pro, Jordi Puigneró, Pere Soler i Álvaro Benejam. Moltíssimes gràcies als 5. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moment per al butlletí del magazine.